Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo molt de gust, i comencem parlant, si us sembla, d'una qüestió que possiblement ha de canviar, i ha de canviar molt, però encara no, encara no. Parlo del talent sènior. Parlo de les persones 50 anys. Per quin anem, eh? Seria un dels exemples clars dels que els hi costa trobar feina. I això passa perquè les empreses encara no aprecien el talent sènior. Espanya, amb Itàlia, són els països de la Unió Europea que tenen els índexs d'atur més gran entre les persones entre 55 i 69 anys. Estem parlant de que el talent sènior, llavors, les empreses no és gens apreciat. Parlem de les persones que no estan allà. I això possiblement canviarà. I ha de canviar. Perquè en res, aquesta famosa piràmide que s'ensenyaven de l'edat, on a dalt estaven les persones més grans i la base eren ja persones joves, això està variant molt. Ja no és... parece más un rombo que no pas una piràmide, no? Doncs això ha de canviar, perquè el 60% del valor de la força humana treballadora en els pròxims anys, doncs en un 60% seran persones més grans de 40 anys. Parlarem de tot això. De seguida parlarem, i crec que és una xerrada interessant, sobre el per què encara les empreses no tenen en compte tot això. No, molt de màrqueting, això sí, sobre la taula està molt pràctic, però les xifres de la pràctica ens diuen que això no és així, que això no es trasbassa a una realitat. Doncs parlarem de seguida del talent sènior i d'aquesta discriminació, no sé si seria la paraula correcta. Parlarem de seguida de tot això. Però abans, com tenim el temps? Atenció, perquè la meteo ens diu que avui, aquesta tarda de divendres, tindrem una tarda molt d'estiu, calorosa, molta calor, pugen les temperatures, alguns ruixats de cara al Pirineu i Prepirineu, cap a Osona, cap al Ripollès, podem esperar alguns ruixats que poden ser d'intensitat localment moderada, però les temperatures a l'alça. Ara, quan tenim el pic de calor, serà de cara a demà dissabte. Demà dissabte sí que esperem uns pics de calor important durant el cap de setmana, que durant la setmana vinent i entrant tornarà a baixar per estar en els valors aproximats de l'època. És a dir, tindrem un pic de calor, no una onada de calor, sinó un pic de calor d'entre dissabte i diumenge. Aquesta tarda, doncs, calorosa i temps apassible, en tot cas, I, bé, parlem de talent sènior? Abans de la meteo anem a conèixer com tenir la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. De moment parlem d'intensitat de trànsit a l'autopista P7 entre Castellbisbal i fins Gelida. Hi havia un vehicle variat que tallava un carril i ja s'ha obert, encara queda circulació intensa amb aturades en aquest tram. A la mateixa autopista P7 també veiem circulació amb retencions entre Mollet i Montmeló, en sentit nord. Això ve de retruc d'una obra que hi ha a la C-17 a Paret, que tallen un carril en cada sentit de la marxa i provoquen aturades que afecten també en aquest enllaç de l'autopista P7 amb la C-17. A banda d'això, destacar cues a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha cues entre Horta i Sant Gervasi en sentit Trinitat i a la ronda en sentit Llobregat, i en la ronda litoral també hi ha retencions en sentit Llobregat a les zones de la Barceloneta. De moment això és tot, des de la Catalana de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual a ara dic una paraula que és una mica lletja, igual m'estic, me vengo arriba. De totes maneres, li traslladaré al entrevistat la reflexió. La reflexió és de discriminació. Quan parlo de, quan poso aquesta parla de discriminació, segurament hi ha col·lectius que se't venen al cap, no? Que els tenim clarament que tenen una certa discriminació i lluita contra aquesta possible discriminació. Però quan l'edadisme entra en joc, és a dir, aquesta poca valoració per part de les empreses a les persones entre els 55 i els 69 anys, possiblement estem parlant també d'un tipus de discriminació. Per què passa això ara mateix? Per què les empreses encara no valoren el talent sènior? Parlem d'una lleialtat més gran a l'empresa, una més gran flexibilitat, una adaptabilitat, habilitats de punts forts que tenen aquests tipus de treballadors. Doncs bé, intentem treure l'aigua clara. Tenim al telèfon el professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Ceu i autor d'un llibre que explica tot això, Sènior, la vida que no cessa, i és el Manel Domínguez. Manel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, benvingut.
Gràcies. Escolta'm, jo parlava de discriminació. No sé si m'he venido arriba.
No, t'has quedat curt.
T'ho agraeixo, Manel, estava començant a preocupar-me amb això.
No. Jo canviaria, diria, edatisme laboral. Edatisme
social. Edatisme
social, edatisme polític. Edatisme, què és? Jo que m'he explicat en altres ocasions i que en el llibre Sènior, la vida que no ho explico àmpliament, és la discriminació per edat al llarg de la vida de les persones. També tenen els joves, però ara no entrem en aquest tema. No? Per tant, aquest edatisme que neix a la revolució industrial, quan és al segle XVIII, després Detroit, en l'Henry Ford, la construcció de vehicles, i el terrorisme, ens arriba fins avui 2023. Això vol dir que s'ha creat una marginació de les persones, aleshores només era treballar i produir, és a dir, treballar, morir i produir, produir i morir, i això al llarg dels anys ha creat aquesta pandèmia que es diu edatisme. Què passa en aquest moment? En aquest moment la situació laboral és molt clara. Estem al principi del principi, però tot canviarà. Tot canviarà, és a dir, en aquest...
Estàs molt segur d'això, eh?
Sí, segur. No, mira, si em vols entrevistar d'aquí 50 anys, jo acabaré de confirmar, no? Miri, quan en el 2013 la ciència ens van començar a estudiar, els doctors en biologia i els doctors en ciència social, com jo, van començar a estudiar l'envelliment, vam entendre que això era una acció d'estudi de la ciència mundial. I a quin punt hem arribat ara? Des del punt de vista demogràfic, per exemple, i des del punt de vista laboral, les dades ens donen alguns indicadors, perquè, clar, com bé ha dit vostè, el tema és molt ampli, podríem estar molt de temps, però anem a dir algunes dades. O sigui, les persones més grans, entre 40 i 65 anys, seran el 50% o el 60% de la força laboral en els propers 10, 15, 20 anys. O sigui, per tant, hi ha un canvi absolut amb el tema de la nostra societat, que s'està produint per l'acció demogràfica, per la natalitat i la immigració. Això posa un nou pla de vida davant de l'empresa laboral, però un tema molt important. Aquesta és una enquesta de fa dos mesos que vam fer amb la multinacional alemana Merck. Algunes dades diuen el següent, que això és molt important. Diu que les persones grans i joves estan defensant ja el seu talent. És a dir, que ja estan d'acord, joves i persones grans, que el 91,9% estan disposats a treballar. I diuen el 73,6% que els equips intergeneracionals, és a dir, equips de joves i persones sèniors, fan part de la humanitat del futur. Això era inviable fa 10 anys. Inviable, absolutament.
Sí, ara però és curiós, perquè això, ara i abans, la lògica porta això, no? Tot el que pot aportar un talent sènior, amb possiblement la facilitat de fer servir noves tecnologies del talent jove. No sé, poso per exemple. Vull dir, sembla part de la lògica, això.
Sí, no, el que diu vostè, la part biològica i la part biològica. Perquè la part biològica ens diu que el cervell d'una persona jove respecte a una persona de... Jo tinc 72 anys, per exemple, i continuo actiu perfectament investigant a la universitat i donant classes com jo a altres persones. Vol dir que un cervell jove és més ràpid a l'hora d'actuar, però i un cervell sènior, com el meu, és més lent, però és més segur i s'equivoca menys, perquè té una experiència i una visió molt més àmplia. Què vol dir això? Que la suma del talent jove, del cervell jove i el cervell d'una persona sènior a partir de 70 anys forma part del procés que diem ara intergeneracional del futur de la humanitat.
D'acord.
Això no vol dir que que la societat encara no ha entès això. És evident que no l'ha entès.
Això t'ho va preguntar, perquè llavors, quan diem o quan afirmava al principi que les empreses aprecien encara poc aquest valor, estic dient una veritat, una mitja veritat o una mentida?
No, està dient una gran veritat. Perquè hi ha una ignorància tremenda. L'edatisme ha contaminat tota l'epidermis de la societat, la política, les empreses. Qui en veiés més? Menys. Una persona? No. El que en veiés menys són les institucions, les organitzacions empresarials, que no han vist, i el Departament de Recursos Humans, el gran canvi que estem explicant. Per això en Sènior, La vida que no fes en el llibre, explico d'una forma polièdrica tot aquest procés. És a dir, la població ocupada va créixer entre el 2002-2022, més o menys, s'ha duplicat les persones de 50 anys. Comencen a estar en línia. És una novetat que ara, en els darrers dos anys, s'estan començant a donar compte que el servei d'una persona gran, que l'experiència d'una persona gran no es pot llançar de cap de les maneres a la brossa, com s'han fet al llarg dels darrers 180 anys de la nostra societat arreu del món.
Mm. És un que important tot això, però llavors les empreses que ara ja estan, les poques o moltes, no coneixo, no tinc xifres, d'empreses que ja això ho tenen en compte, van un pas per davant, no?
Bueno, a veure, no tenim tantes. Tenim molt de màrqueting sobre el tema, no realitat.
D'acord.
La banca té un gran màrqueting sobre això, però no hi ha realitats efectives encara, possiblement d'aquí 4 o 5 anys. Les empreses tampoc. Per exemple, Merck, que és la que va fer l'enquesta, aquesta és un exemple d'una companyia alemana que ja ha començat a tractar aquest procés, ja ha començat a investigar i a donar-li resultat final a partir de les dades. Penseu una cosa, que l'economia silver, que diem nosaltres, que és l'economia dels sèniors, no m'agraden aquest tipus d'adjectius, en el PIB de la Unió Europea de l'any 2000, estem al 2023, en dos anys, 3-4 anys, serem els sentinels en 5,7 o 6,4, 6 milions, 6 bilions d'euros del nostre PIB. I a Espanya, en aquest moment, som el 12% de la riquesa del país de l'estat espanyol. És a dir, tot això està creixent. Nosaltres, en aquest moment, els sèniors són el doble que els tens de 5 anys, i d'aquí 10 anys serem el doble que les joves de 15 a 25 anys. Per tant, hi ha una nova revolució, un nou posicionament, una nova majoria a l'estat espanyol i a Europa i arreu.
Bé, és una qüestió que bé, això canviarà sí o sí, de fet ja està canviant, perquè és veritat una cosa, que la població d'Espanya està envellint, està canviant. Aquesta famosa piràmide que ens ensenyaven, doncs aquesta piràmide ja està una mica trastavellada, això, tant en qüestions econòmiques com en qüestions laborals, tot això ha de canviar. Doncs Manel Domínguez, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Feu i autor de Sènior, La vida que no cessa. Escolta'm, gràcies per aquest resum que he fet d'un tema que indubtablement mereix molt més temps per explicar-ho més àmpliament, però és el que tenim. Manel, moltíssimes gràcies.
Només he acabat dient que el 56% de l'enquesta feta diu que els sèniors tenim el gran talent, ningú s'obre amb aquesta nova societat. Per tant, gràcies.
Efectivament, ningú s'obre ni ha de sobrar en aquesta societat, en aquest cas, eh? Bé, doncs de seguida parlarem de gossos i gats. S'abandonen prop de 288.000 gossos i gats l'any. Què passa amb això? Com estan les xifres? Per què? I sobretot, quan s'adopten? De seguida en parlarem d'això, però abans anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, oye, ¿no engordar es adelgazar?
Hombre, y tanto que sí. Mira, esto yo sobre todo se lo comento a los pacientes que ponen en marcha ahora el tratamiento, que tengo que decir que son bastantes. Es decir, hay muchas personas que este razonamiento que yo en alguna ocasión he hecho en tu programa, pues terminan dándose cuenta de que es así. ¿Y cuál es el razonamiento? Hay personas que, que dicen, jolín, no me merece la pena ponerme ahora a hacer ningún tipo de pérdida de peso, mejor ya lo empiezo en septiembre, y a veces tampoco se empieza en septiembre, ¿no? Porque uno se va liando con una cosa y con otra y se demora, ¿no? Pero el planteamiento es, ahora disfruto, ¿no?, lo que quiera disfrutar, me dejo ir, porque como tengo en la cabeza la idea de que luego me voy a poner a dieta, pues como todo lo que me apetece. Entonces, ¿qué pasa? Que en unas vacaciones de 2-3 semanas, pues tranquilamente se pueden coger 3-4 kilos.
Caray.
A veces hasta más, ¿no? Sí, sí. Pues claro, si tú te pones y te levantas por la mañana y vas a un hotel de estos de buffet libre.
Claro.
Y empiezas a comer sin medida. A mediodía te ponen el chiringuito y la cervecita, el aperitivo, la paellita, etcétera. Luego por la tarde te da un paseo por la playa y te tomas un heladito. Es decir, para te voy a dar cuenta, es terminar en esas 2-3 semanas con 3-4 kilos no es difícil, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por el contrario, en lugar de tener ese planeamiento y decir, bueno, lo dejo ya para después del verano, me doy barra libre y luego ya veré, bueno, pues si yo dejo de engordar esos 3-4 kilos, al final es como si los hubiera adelgazado, que es el razonamiento que te decía al inicio, me hacen los pacientes, ¿no? Doctora, ¿me merece la pena empezar ahora? ¿Por qué motivo? Primero, porque no voy a renunciar a pasármelo bien, ¿vale? Porque las pautas que nosotros damos a los pacientes es pásatelo bien y vuelve en el mismo peso que te has ido, es decir, dejas de engordar esos 3-4 kilos, con lo cual es como si ya los hubieras adelgazado de manera anticipada con respecto a septiembre, ¿no? Entonces, esto merece muchísimo la pena. Yo insisto que en ocasiones lo he comentado, personas que tienen pocos kilos que perder, 5 o 6 kilos, evidentemente ahora no es el momento de poder hacerlo, porque no tienen tan poquito problema que no les merece el dejar a un lado lo que puede ser divertirse con en estos meses o en estas semanas de vacaciones. Pero sí que en los casos donde hay un problema de sobrepeso de una cierta índole, donde hay cuadros de obesidad importantes, desde mi punto de vista, y coincido con muchos pacientes que también lo piensan así, merece muchísimo la pena, porque primero van a poder disfrutar y se van a mantener en el peso, y en segundo lugar tienen que hacer lo mismo el verano siguiente, porque yo, estas personas que hacen el razonamiento, lo empiezo después del verano, digo, bueno, ¿y el verano que viene qué vas a hacer? Imagínate que pierdes los kilos de aquí a Navidades, y luego ¿qué vas a hacer? ¿Vas a levantar la compuerta y te vas a dejar otra vez? Entonces merece la pena saber comportarse en cualquiera de las situaciones del año que estamos para luego mantener el peso, que es lo que nosotros realmente hacemos.
Pues ya lo sabéis, poneros en manos de la doctora Carmen Torrejón, poneros en manos del Centro Médico Estético Starbene. Si tenéis una duda, si tenéis la consulta que hacer, pues es la oportunidad. Podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene en el 93-414-36-31, 93-414-36-31, o podéis entrar en la web encontráis toda la información, starbene.es. Y a starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Starbene Medicina Estética, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un beso enorme y buen fin de semana.
Igualmente, gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Adeu. I de seguida parlem d'abandonament, perquè s'abandonen prop de 288.000 gossos i gats l'any. En aquest cas, aquesta xifra que us acabo de donar és la xifra que correspon a l'any 2022, l'any passat. Però aquest any què? Com està la situació aquest any? De seguida parlem d'això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Tienes miopía y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Inversoro. En estos momentos de inseguridad económica, confíe en el oro como valor refugio para sus inversiones. Inversoro. Nuestros gestores expertos le asesorarán de forma directa y personalizada. Inversoro. Más de 500.000 de personas por todo el mundo han confiado en nosotros. Envío asegurado y gratuito. Llame al teléfono sin coste 900 64 54 44 o inversoro.es.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 2629. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 2629.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699 543 418.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Les protectores espanyoles van recollir l'any 2022 més de 288.000 gossos i gats. Parlem dels que estan censats a Espanya, estem parlant de que pràcticament és un 3%, un 3% del total dels que viuen i estan censats a Espanya. Per què? Per què passa això? Per què s'abandona un animal? Quins són els motius? I després d'aquests que entren les protectores, quants d'aquests són adoptats? O acaben sent adoptats i trobant un altre llar? Parlem d'això amb la responsable de comunicació de la Fundació Affinity, la Laura Rodríguez. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies. Les xifres són importants, quan parlem de l'any passat, em refereixo. Aquestes 288.000 gossos i gats... Ostres, això és l'habitual any a any? Aquesta xifra, en comparació, ha millorat o ha empitjorat? I, sobretot, què esperem d'aquest estiu?
A veure, són xifres alarmants, com tu ben dius, perquè es repeteixen cada any. Hi ha petites variacions d'un any a altre, per exemple, el 2021, envers el 2022, que són les xifres de les que estem parlant, l'increment ha sigut d'un 1%, no? Per tant, en aquests últims anys podem parlar d'una certa estabilitat. Als anys de pandèmia vam veure com baixaven les xifres, però ens vam donar compte que era un tema molt d'aquesta conjuntura, no? que teníem la mobilitat molt reduïda i que, per tant, també els animals es perdien i s'abandonaven menys, no? I érem recuperat com aquesta normalitat, entre cometes, i parlem d'estabilitat. El que esperem d'aquest estiu, ho podrem veure a l'estudi de l'any que ve, no? Perquè sempre el fem amb les dades ja tancades de l'any anterior. I esperem que aquesta estabilitat es vagi consolidant i que puguem veure com la xifra disminueix mica en mica.
Bé, la gran pregunta és per què la gent abandona les seves mascotes? Quins motius hi ha? No sé si ho sabeu o no ho sabeu, però què podries passar? Per què és?
Sí, és una de les coses, diguéssim, que ens interessa, no? Quan fem l'estudi, entendre les raons. Moltes vegades hi ha una raó de fons que està com a qualsevol cas, i és que el vincle amb aquest animal no s'ha construït, diguéssim, de la millor manera possible, no? I té fissures, i per tant, quan apareixen problemes, doncs, realment la persona o aquesta família es planteja el fet de portar-lo a la protectora o de deixar-lo al carrer. Però si parlem de motius, diguéssim, com més concrets, la primera raó són les camades no desitjades. El segon, problemes de comportament de l'animal. I el tercer, pèrdua d'interès per l'animal. I n'hi ha d'altres, si de la temporada de caça, factors econòmics, canvis de domicili, al·lèrgies, però cada vegada hi ha menys incidència d'aquests motius.
Clar, estem parlant de mascotes. Suposo que en aquest cas parlaven de gossos i gats. Quina seria les mascotes més habituals? Entre gossos i gats, quina espècie s'abandona més, gossos o gats?
Espanya és un país on hi ha més gossos. Per tant, també arriben més gossos a les protectores, no? Perquè, bueno, és la lògica, no?, que si hi ha més gossos de vivint a les nostres llars, doncs és proporcional. El que sí que estem veient, i que és un fet alarmant, és que cada vegada hi ha més gats, també. I ens pensem que els gats, bueno, és una espècie com que pot amb tot, no?
Sí,
i el que ens estem adonant és que és una espècie molt vulnerable a l'abandonament i que molts d'aquests gats arriben ferits o arriben malalts, i un percentatge que està al voltant del 12% acaba morint a les protectores, no?
Clar, suposo, una família és conscient quan adquireix una mascota? És conscient de la responsabilitat? Perquè, clar, els animals donen molt, però també necessiten cures, no? I carinyo per part de la família. Són conscients de que estan adquirint o que estan adoptant, o que la família entra un membre més de la família?
Doncs moltes vegades no som prou conscients, no?, de tot el que implica. Perquè, bueno, el que veiem és la part bona i la part bonica de la història, que és veritat i que és certa, no?, i que viure una experiència com aquesta, no?, com la de compartir la teva vida amb un animal de companyia, et pot portar moltíssimes alegries i pot ser una experiència única tant pels adults com pels nens, i això és així. Però també hem de tenir molt en compte que pot comportar canvis en el nostre ritme de vida, en el nostre estil de vida, en les nostres activitats, horaris, no? Mm. I que això ho hem de tenir en compte, també.
Les vacances, per exemple, en aquesta època de vacances, això seria un què, no? Buscar lloc on admetin animals de companyia, etcètera, etcètera. No? Això s'ha de tenir en compte.
Sí, i aquestes són les coses que ens hem de plantejar quan estem pensant en incorporar l'animal. O sigui, hauríem d'intentar fer com una mena de radiografia de la nostra vida i dir, vale, què farem quan marxem de vacances? Què farem quan estigui malalt i algú s'hagi de quedar a casa? Què farem si hi ha alguna despesa que no ens esperem, no? O sigui, intentar pensar en totes aquestes coses que poden passar, que algunes passaran i potser altres no, però que sí que siguem previnguts, perquè en el moment en què passi, tinguem els recursos per solucionar-ho i no sigui un motiu per plantejar-nos a deixar l'animal a la protectora o a cap altre lloc. Mm.
Dels animals que arriben a la protectora, per exemple, parlant d'aquests 288.000 gossos i gats, per exemple, quants d'aquests poden ser adoptats? O sigui, és a dir, tornar a trobar una llar?
Sí, aquesta xifra, diguéssim que sí que és positiva, perquè veiem que al llarg dels anys doncs ha anat incrementant. Ara mateix estem parlant que al voltant del 50%, vale, de la meitat dels animals que arriben a les protectores, acaba sent adoptat. En el cas dels gats és una miqueta menys, és un 47%, i en el cas dels gossos un 50%.
No està malament la xifra, eh? O sigui, m'ha sorprès aquesta xifra. Està bé, no?
Sí, no? Sí, està bé. Perquè sí que tenim alguna comparativa amb algun altre país i veiem que no són xifres dolentes, però clar, què passa, no? Que en el moment en què tu rets a les protectores 288.000 gossos i gats cada any, clar, està bé, no?, que es puguin adoptar la meitat, però què passa amb l'altra meitat, no? Hi ha alguns que, lògicament, doncs poden morir, per això que comentàvem, no?, que arriben ja malalts, però encara hi ha molts altres, no?, que es queden a la protectora i clar, és insostenible.
Doncs Laura Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Affinity, que és una fundació que ja porta el seu temps, més de 35 anys lluitant contra l'abandonament dels animals. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies.
Hola, buenos días.
Doncs claríssimament ho tenim, en tot cas. Ja sabeu que hem de ser responsables quan tenim una mascota a casa nostra, en aquest cas. Bé, de seguida parlarem de la problemàtica Ocupa, parlarem de la nova legislació que fa un temps posa 2 anys com a un temps mínim perquè la justícia torni la raó i fa fora els ocupes de la teva propietat. De seguida parlarem amb Ocupes Fuera i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 30 de julio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melocotón amarillo a solo 1,79€ el kilo y la patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos a 79 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra, parlem de l'Andorra del segle XXI, amb el cap de govern, Xavier Espot. Ara a Andorra. Dissabte, de 13 a 14 hores, des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Sol 10.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'ocupació. Mireu, fa unes setmanes, van ser... Bé, parlem d'ocupació. Mireu, fa unes setmanes, van s'assabentaven que actualment el pla per desallotjar Ocupes ha augmentat significativament, ha augmentat molt en aquest cas, no? Pràcticament arriba als 2 anys en alguns casos. Bueno, parlem d'això, parlem d'aquesta... 2 anys, imagineu, 2 anys, poca broma. Parlem amb el Jorge Sorbera, que és CEO d'Ocupes Fuera, sobre aquest tema. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, 2 años, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que hay detrás de este aumento de tiempo? Teóricamente debe ser menos, pero no, es más ahora. ¿Por qué?
Colapso. Es decir, falta de recursos. Al final, los juzgados están como están. Prácticamente todos los juzgados a nivel nacional. Estamos hablando de falta de medios, de recursos. Es decir, se legisla, pero los medios y el personal son los mismos.
O sea, legislas, pero no hay medios para aplicar toda esa nueva legislatura o lo que debería ser, vaya.
Claro, esto es lo grande. Escribir o pretender que las cosas sean de una manera, pero luego pues no dotar presupuestariamente esa norma, pues bueno, pues conduce a esto. En realidad, 2 años o más.
Bueno, esos 2 años, este aumento ha cambiado desde la aprobación de la ley 5/2018. ¿Cuáles son las principales modificaciones introducidas por esta ley en relación con el desalojo de ocupas y sobre todo cómo ha afectado al panorama de la ocupación del país?
Bueno, realmente, a ver, sí que el espíritu, aquí yo distinguiría entre el espíritu de la ley, que era básicamente pues, reducir los tiempos, esto pues se cursa por un procedimiento verbal, es decir, mucho más ágil.
O sea, digamos que el espíritu es correcto, hay una hay unas ganas de agilizarlo todo.
Bueno, podríamos decir que hay un espíritu, es decir, yo no sé si hay ganas porque... podríamos decir que hay un espíritu, pero luego no se ve acompañado por la realidad, es decir, son plazos que no son realistas, es decir, estamos hay plazos en la ley de 5 días, etcétera. Al final, claro, si esto traducido en el día a día de un juzgado, no dicho por mí, sino por cualquier persona que esté relacionada con el mundo de los juzgados, con el mundo de la justicia, es irreal. Es decir, los plazos alargan muchísimo más porque no hay recursos. Es decir,
saturación, básicamente.
Saturación.
I a més, amb les vagues que hi ha hagut de jutges i funcionaris de la justícia, imagineu que todavía s'ha ampliado muchísimo más todo esto. Bueno, la ocupación, si hablamos de ocupación, estamos hablando de un tema siempre controvertido, debatido en la sociedad. A ver, según tu experiencia, me ocupas fuera, o sea, como profesional de esto, no de la ocupación, sino de la desocupación.
Hay que matizarlo.
Maticémoslo. ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan las autoridades y la justicia para abordar esta problemática de la ocupación y garantizar los derechos de los propietarios? ¿Sería esa falta de recursos a la que hacías referencia?
Falta de recursos, voluntad, sobre todo voluntad, porque es un tema de legislación, básicamente, es decir, y de impunidad. Hoy ocupar es un delito, pero claro, ¿qué respuesta ofrece el sistema a aquel que ocupa? Pues básicamente decirle, pues, caballero, salga y no vuelvo a ocupar, pero esa respuesta evidentemente es insuficiente. Eso y falta de coordinación. Hoy en día no hay protocolos. Hoy nos encontramos que la misma respuesta debería darse, por decir, dos poblaciones, en Badalona y en Premiá, ¿sí? Y a lo mejor no es la misma. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, cuando llegan a una casa, realmente nos encontramos con que no tienen muy claro qué es lo que hacer o cuáles son los límites.
Entonces, de acuerdo.
De eso se aprovecha.
En esto, claro, va también según comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, esta legislación que hay, pues ha aplicado algunas medidas adicionales para intentar agilizar. No sé si los ayuntamientos también lo hacen esto. Pero, ¿qué diferencias hay entre las distintas regiones?
Bueno, básicamente también es un tema de justicia. Es decir, poblaciones donde hay carga de trabajo muy, muy grande, los tiempos se alargan. Esto a nivel judicial. Luego, cada ayuntamiento, evidentemente, pues en función de la ideología y demás, pues aplica una serie de medidas pues que en otros ayuntamientos serían prácticamente
impensables.
Aquí sí, en Barcelona, sí, hemos llegado a tener pues una oficina de asesoramiento al ocupa, ¿no? Claro, esto posiblemente en otras provincias o en otras localidades no se puede dar. Entonces, claro, el panorama es el que es. Al propietario y nosotros siempre le decimos, las cartas son esas, hay que jugar con las cartas que tenemos.
Bien, más o menos ¿Vosotros cuánto tardáis en negociar, en lidiar? Y hablamos de esos 2 años que pone la justicia. ¿Vosotros sentáis ahí a negociar y hablar? Y ¿cuánto tiempo de media hay, más o menos?
Bueno, precisamente el horizonte que tiene un propietario, la alternativa legal a lo que nosotros podemos ofrecer, precisamente radica en que un propietario tiene que mirar con prismáticos que prácticamente en 2 años puede recuperar lo que ya es suyo. Con lo cual, el éxito nuestro se basa pues en acortar esos plazos. Lógicamente, cuanto más acortemos, más contento está el propietario, más deja de perder, porque nos olvidamos de que, hablando de vulnerabilidad, hay muchos propietarios, sobre todo pequeños propietarios, que son vulnerables.
No, desde luego. Sí,
que sí. No tienen abogado de oficio para interponer una demanda, para sacar al malo que sí lo tiene. Es decir, al final, esto es kafkiano. O sea, de cara... es un panorama desolador. Pero bueno, hay soluciones. Nosotros creemos que en ese sentido pues aportamos nuestro granito de arena, claro.
Si és la teva situació, doncs ja sabeu que teniu algunes persones que us poden ajudar. Ocupes Fuera, amb cada quilo, podeu doncs consultar la seva web, en aquest cas, ocupesfuera.com, ocupesfuera.com, amb cada quilo, insisteixo, ocupesfuera.com, o podeu trucar al telèfon al 93 677 49 25. 93 677 49 25 i explico el vostre cas a Ocupes Fuera. Pues Jorge Sorbera, CEO de Ocupes Fuera, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber respondido a estas preguntas.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir recuperar a la web cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Allà trobareu totes les xerrades que hem fet aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra. Tancarem darrere, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem amb un que avui és, comença l'operació sortida de pràcticament de finals de juliol als principis d'agost. Comença avui. I la pregunta és, segurament heu vist les campanyes de trànsit. Són efectives, aquestes campanyes? Parlarem amb el delegat de Stop Accidentes a Catalunya, Lilo Villafante, que ens explicarà la seva experiència, ens explicarà el seu que i la campanya que també està fent Stop Accidentes, Ves, Torna i Viu, sobre el fet i la conscienciació de tenir seny al volant. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la 1:00, las 12 en Canarias. Con Pilar.